activa des d'aquest dilluns a tot el sistema ferroviari després de la quarta reunió celebrada amb el Ministeri de Transports.
Són ara les 4 i 4 minuts. A les 5 vos informarem de què expliquen i com han aconseguit arribar en aquest acord els sindicats i el Ministeri de Transports.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Bad Bunny ha actuat al descans de la Super Bowl amb un espectacle dedicat a Puerto Rico i a les Amèriques en el sentit més ampli.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, com sempre atenta, el tenim totes les lletres i ara en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber què passa a les Balears i avui també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol. Avui tenim en Xisco Nadal.
Aquí torna
en Celestia Liguem. En Miquel Jum.
Bon dia.
I també en Nadal Suau. Ben tornat.
Moltes gràcies.
Just arribat de Madrid.
Sí.
Com ha anat?
No res. Superbé.
Bon cap de setmana.
Molt, molt bo.
Fas sí, bona cara. Vol dir que t'ho has passat bé.
Sí, sí, sí. Ho vaig passar realment bé. Sí.
Productives.
Sí, van presentar coses velles, van anar superbé. Bueno, vaig anar a la presentació, un llibre, vaja.
Sí.
I després vaig estar amb amistats i... Molt bé.
Mm-hmm. Sí, sí, molt bé. Ha fet fred? Feia fred per Madrid?
Era un Madrid gallec. Sí, efectivament.
Era un Madrid...
Plovia,
ah, sí?
Sí, sí, sí. Plovia plogut, molt, sí, sí, constantment. Una cosa pesada, una atmosfera pesada, però, però vaja.
Bé. Ja te tenim aquí un altre dia.
Sí,
avui parlarem, feliç, com sempre, de literatura. Ha fet les seves peses a Nadal Suau. D'un autor prou desconegut.
Sí, i després en parlàvem, sí, però sí, vaja... Mm.
Però que...
A mi li devem la coneixença a un col·laborador d'aquesta d'aquest programa, no?
En també Tomeu Canyella, nostre.
També clar, és sí, fonamental perquè puguem gaudir dels llibres d'aquesta persona d'aquí parlarem.
Exactament. Llavors ho comentarem. Però abans, avui mos hem aixecat amb l'actuació de Bad Bunny a la Super Bowl, que no ha deixat indiferent a ningú.
Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole. La Sofia, mi primera novia en Kinderman.
La Super Bowl és l'esdeveniment esportiu de l'any als Estats Units. És el nom que té el partit final, que decideix quin és l'equip guanyador de la National Football League de futbol americà.
Però avui no és notícia per
no,
això.
No, no, no. Bé, però també. Bé, ahir el Levi's Stadium de Santa Clara, Califòrnia, acollia aquesta gran competició que varen guanyar els Seattle Seahawks per 29-13 davant els New England Patriots.
Gràcies, feia setmanes...
És així.
Esportiu, és així. Està sí, bé, també sempre
l'ho. Sí,
més enllà de...
Realment aquest esdeveniment és per això, no? Per veure la final de futbol americà, i tot tant. I que ningú de nosaltres sabem res de futbol americà, ni... Jo tampoc ho sé. Feia setmanes que sabien que donaria molt de temes de conversa aquesta Super Bowl, però no precisament, com dèiem, per futbol americà, sinó per gaire polític que han agafat enguany les actuacions musicals programades en aquest esdeveniment. I els primers que varen pujar a l'escenari varen ser ni més ni manco que Green Day. Ja, sí, Green Day van actuar durant els minuts previs a l'inici d'aquest partit i tocaren cançons ben conegudes com aquesta American Idiot, un tema que és del 2004 i ara, 22 anys després, s'ha convertit en un himne anti-Trump i contra la ideologia del Make America Great Again.
No ho sabia, ho desconeixia.
Ara sí, ara duant les darreres gires que ha fet Green Day.
És a dir, que Green Day toca, actua amb assiduïtat, han tornat amb força.
Sí, sí, han tornat i cada concert que fan hi ha moltes crítiques
ja no
de la política d'en Trump.
Sí, sí. Fa molt d'any que sí, no sé d'en tio.
Clar, que escoltes Green Day te'n vas molt enrere. No?
Sí. Sí, sí. Clar, imagina, més de 20 anys.
Però sí, sí, fa un grapat d'anys que varen tornar a actuar i ara...
Hi ha mangut per aquí?
Sí, sí, no vaig malament, van venir.
Diria que sí.
Sí, van venir a Mallorca, clarament, no a Balear, no. Però és veritat que la península sí que han tocat. Si no vaig malament, l'any passat o l'altre varen tocar. Sí, sí. Però és veritat que ara sí que han agafat aquesta força de crítica contra el govern d'en Trump per les darreres actuacions que han fet. Però el plat fort d'aquesta Super Bowl sempre és l'actuació del descans del partit. I enguany anava a càrrec d'en Bad Bunny, un altre artista que ha criticat i molt darrerament les polítiques anti-immigració de Donald Trump. Sí, en Bad Bunny també va fer un espectacle musical i polític. L'escenari era una caseta, com tota aquesta gira que ha fet.
Com era? La casita?
La casita, crec que...
No li deien així?
Li diuen, crec que sí.
Una cosa així.
La casita, crec.
Que l'ha duit a tota la seva gira.
I aquesta vegada estava envoltada de palmeres, gent que fa feina en canyes de sucre, un clar homenatge a Puerto Rico i altres països llatinoamericans.
Exacte. També com anàvem vestits.
Sí, sí, sí. Tothom anava amb vestiment així tradicional de Puerto Rico, perquè... Bé, tenia un gran homenatge en el seu país. Varen sonar cançons com Titi me preguntó, Nueva York, Café con Ron... La Lady Gaga va pujar per interpretar Die with a Smile i va ballar també amb en Bad Bunny, el seu baile inolvidable que sentim de fons. I fins i tot va aparèixer a cantar en Ricky Martin.
Sí,
sorprenent. Tothom va aparèixer. Dèiem que en Ricky Martin també és de Puerto Rico i volia fer un homenatge a en Bad Bunny, a aquesta gent que abans d'ell també va fer... d'alta veu per el seu país. Així que, mira, encara que m'ho sorprengui, en Ricky Martin també hi era damunt aquest escenari.
Sí, sí, també vestit impolut, fantàstic, vestit, amb aquesta vestimenta tradicional.
Per
sí, que això també ha cridat molt l'atenció, que la vestimenta fos de...
De preu assequible, diguem, no?
Sí, d'una botiga com aquesta.
Sí,
de,
sí, sí.
Que assequible i...
Assequible, però a la vegada...
També... Sí, discutible també, certament, però... Vull dir que no anaven d'alta costura.
No,
sí.
No.
També eren molts. Quantes persones hi devia haver allà? Perquè entre ballarins, intèrprets, coreògrafs... Bé, totes que hi havia una gernació de gent
que
formava part d'aquest espectacle.
Molt de convidats, perquè damunt d'aquesta caseta que era convertida en escenari... Hi havia gent com en Pedro Pascal, en Jessica Alba, en Karol G... Bé, una gentada.
Que una festata.
Sí, 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 una bona festa. Però el moment més especial d'aquesta actuació va ser cap al final, quan en Bad Bunny, acompanyat per les banderes de tots els països del continent americà, va dir això.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana... Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí!
Clar, tot això, el president dels Estats Units
ha parlat,
no
ja?
Estava massa content. En Donald Trump, a través de la seva xarxa social, que se diu Truth, veritat, va dir que l'espectacle de la Super Bowl va ser absolutament terrible, un dels pitjors de la història, no representa els estàndards d'èxit, creativitat i excel·lència dels Estats Units, que això m'apareix bastant falta de respecte, però bé, ningú entén cap paraula i el ball és repugnant. Aquest espectacle és una bofetada al nostre país.
Aquestes són les paraules d'en Trump després de veure aquest espectacle de Super Bowl, que també va admetre que no havia entès res, perquè
sí, sí,
no, Donald Trump no entén, no sap el castellà.
No. No sempre és fàcil entendre Bad Bunny.
Això,
no,
bé,
no.
Ni nosaltres.
El castellà de Puerto Rico és mal d'entendre, sí.
No. Això també
però,
és vera.
Però jo escoltava ara...
I si no entenc cap paraula, tampoc no pot dir que no,
és terrible, no?
Absolutament terrible, sí, sí, no?
Sí. No? Jo escoltava aquest moment de recitat de les Amèriques i ho trobo, de veritat, ho trobo emocionant.
Sí, és una bona idea, no?
I fàcil d'entendre, també.
I molt bona d'entendre.
Només de deixar de països.
I com a dir, l'Amèrica... Tots sí. Aquests països, tots som Amèrica, tots sí, formen sí, part sí, d'aquesta col·lectivitat.
I aquesta estàtica de comparsa, no? De conjunt. Mm-hmm.
Sí, una miqueta com un carnaval, no?
Exacte.
I aquesta coreografia, aquest ball. Mm. I també, com que s'havia parlat tant de que si hi havia persones immigrants que anaven a la Super Bowl d'assistents, podien tenir problemes amb l'ISA que els pogués detenir i tot això, també va ser com una manera de dir aquí tots som...
Jo crec que si tu ets un membre de la comunitat latinoamericana en els Estats Units, perquè a mi jo ho escolto i me poso una mica espels a punta, però si ets directament una persona directament al·ludida, deu ser molt, molt, molt emocionant. No ho sé, jo, tota la meva admiració, francament.
Vivim un món de simbolisme, i en Bad Bunny, ja des d'ençà que va replegar el seu Grammy a millor àlbum de l'any, evidentment suposo que perquè és un tema que el toca de prop, ha decidit dur aquesta bandera, que està molt bé. Per cert, li va donar el premi Grammy a un nin, tothom se pensava que era el Lian Conejos, que és el nin que, de 5 anys que l'Ice va detenir, ja ha sortit per xarxes, hi ha hagut verificadors i han dit que no és el nin, sinó que era un actor i que qualcú va començar a compartir o qualcú se devia pensar que ho era i s'ha fet una bolla de neu una mica grossa. No ha estat aquest nin, ho dic perquè també hi ha gent que trobava que havia estat molt bé aquest detall no ha existit perquè no ha lliurat el premi, no ha lliurat el Grammy per fer aquestes espècie com de data simbòlic, perquè no era aquest nin. Ara...
Era un altre nin.
I que també ja està bé d'aquesta metonímia que sempre fa servir Estats Units, no? De la part pel tot. No tot Amèrica és Estats Units, és un continent molt més gran, i hi ha moltes maneres de ser americà, que no de ser nord-americà, que això també és diferent. Ser nord-americà seria ser estatunidenc o ser canadenc. Però hi ha una altra manera de ser americà, que és allò que el Manco intenta mostrar Bad Bunny. No ha de ser fàcil, ara mateix, ser hispà als Estats Units. Jo ja ho he dit mil pits, a mi en guany me regalaven un viatge a New York City, que era el somni de la meva vida des de feia un munt de temps, i jo vaig dir que no hi anava perquè a mi me fa poret pensar que pots estar mig de Times Square i que te demanen el passaport i que si per lo que sigui l'has perdut o te l'han robat, que te tanquin a un centre d'aquest de deportació, ja me diràs què fas.
I ara que farien sense en Xisco ara aquí?
No, sense mi el món sobreviuria. D'una altra manera, seria diferent. No seria millor, però el món sobreviuria. Però deixant la frivolitat a part, la gent que realment està allà fent feina intentant cercar-se un futur, és el que he pensat sempre. Sí. Ningú emigra per gust, eh? És a dir, el fet de... Aquesta gent que traspassa un oceà amb una barqueta que tot just du una vela i un rem, jo no crec que la gent ho faci per gust. Ben igual que quan te'n vas als Estats Units, sí. El complicat que s'està posant tot, i sobretot en son Make America Great Again, aquest MAGA que qualsevol penjat pot entrar dintre teva, sí, sí. Sigui policia o no ho sigui, perquè és el clima que s'ha creat en aquell país, festes quan de Bad Bunny, benvingudes, benvingudes siguin.
És tan important que gent en tant de seguidors com en Bad Bunny els hi sabeu.
I tant de seguidors perquè s'han batut rècords d'audiència a Super Bowl, 135 milions de persones.
S'ha recordat.
Clar, 135. Molta gent volia veure què passava.
135 milions de persones varen veure ahir la Super Bowl. Per tant, varen veure aquest espectacle i varen veure tot aquest missatge que, aprofitant Bad Bunny, que l'havien convidat, va dir, doncs, me conviden, doncs, aprofitaré per fer-ho. I molta gent ho ha elogiat, de dir, és el teu moment, són el teu minut de glòria, com ho faràs? I ell va decidir fer aquesta cosa comunitària.
Home, és un moment per fer història. Doncs jo, és a dir, això queda gravat.
I tant, sí, sí.
I amb un gran missatge, de darte más besos las veces que pude. Sí. Per tant, besau-vos, sí, besau-vos.
I sí, aquesta cançó de Bad Bunny, que agrada molt i que ahir també va actuar i va cantar en aquesta Super Bowl. Bé, dit això, hem de canviar de tema, perquè ara vos hem d'explicar un estudi que diu que les dones se senten més insegures que els homes quan són a la natura. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. Some kind of metal made up from glue, some kind of plastic I could wrap around you.
Fa mesos que es va posar de moda a les xarxes socials contestar una pregunta que deia: si fossis al bell mig d'un bosc tota sola, què t'estimaries més trobar-te, un os o un homo? I va sorprendre que moltes dones s'estimaven més trobar-se amb un os. Ara, arran d'aquesta pregunta, la Universitat de Surrey, a Anglaterra, ha volgut demostrar, a través d'un estudi, si existeix una diferència en com homes i dones se senten quan són tots sols enmig d'entorns naturals i si això provoca una desigualtat a l'hora de poder gaudir dels seus beneficis. Les autores d'aquest estudi varen analitzar els canvis emocionals tant en homes com en dones davant d'imatges de perill a la natura i varen observar que les emocions de por i perill eren diferents entre homes i dones. Mentre que ells no varen canviar la seva percepció davant els senyals de perill, elles varen sentir més por, sobretot en els boscos densos, i es preocupaven molt pels perills socials com trobar-se amb algú desconegut. En aquest estudi expliquen que deixar de gaudir dels beneficis de la natura per por reflecteix una desigualtat, que en aquest cas és de gènere. Un estudi que també ha servit per proposar coses com fer rutes visibles, camins amb bona visibilitat, augmentar els manteniments i promoure més activitats a espais naturals per millorar la sensació de seguretat.
Mm-hmm. Que ja fa anys que moltes ciutats fan feina en aquest sentit, que ciutats més accessibles, més còmodes, més segures, amb més ben il·luminades, perquè les persones que hi transitin no tinguin por, perquè això és un fet, ara aquí tots sou amos, però és un fet, podeu parlar amb moltes dones, que les dones tenen por quan estan totes soles pel carrer,
no,
i clar, si ho trasllades a la naturalesa, també. M'imagino, vull dir que una cosa també va a l'altra, no?
Ja en el bosc també ten por, eh?
Sí, sí, sí.
Que en el bosc pot tenir més por que en el carrer. O sigui, en el bosc, si te trobes una persona, és que estàs tot sol. No, no tens ningú, no pots
ni
pegar un bel si te fa qualque cosa. Clar.
Complicat.
És complicat, sí, sí.
No, però ben, supos que a la por natural de ser mig d'un bosc hi ha aquesta por esbiaixada en el fet de sa dona, que fa que tinguis com aquesta doble por, com sa doble insularitat, por per ser en el bosc i por per sa dona, que també ja dius, com si amb una no en tinguessin prou.
Però això que dins el bosc no te pot ajudar ningú. En el carrer, manco...
Però bé, 9713-9900, si qualcú és expert en bossos, com per exemple el nostre company Celestí Oliver, que ha dit que...
Tu has trobat un os? Mm. Què dius, avon?
Mm. Estats Units.
Sí?
De Yosemite. Oh.
Mm. I te va fer por?
Una dona espantada va venir, va dir hi ha un os, i hi havia un...
I tu hi vas anar,
una femella en sa cria.
I com de prop o d'on fora?
Com de prop, com te diria.
És que sa ràdio fa mal.
Vai, estàs mirant prou a prop, bastant a prop. Idò.
Sí, 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 no érem fora. No érem. Però, fora.
I vas tenir por?
Un poquet.
Mm. Que va deu fer.
Hi havia més gent, hi havia més gent. Sí, no érem molts més, eh?
Quan?
Devien ser pintura...
10 persones?
Sí, a 8. 8. Era una zona humida i mos va mirar.
I mos va mirar?
Sí, però no se va aixicar, tenc que dir...
Anava de quatre potes.
Sí, quatre potes, un pot dreta, però no... Clar, no coneixes els codis, no saps com...
No, clar, no saps ben bé.
Com pots reaccionar.
I en tot estic un expert en bossos, com podeu comprovar.
No vaig aixicar braços.
No se pot,
però
no t'has de
moure. Crec que no t'has de moure, has d'aixicar braços.
Sí. Has d'aixicar braços?
Crec, recorda.
Crec. Per favor, ensinistradors d'ossos de Balears. 971-13-99-00, telefonau-nos, per favor.
T'ha passat un poc de pena, però sí que és veritat que clar, tens un os davant i, clar, també és aquell moment que que gaudeixes de...
Clar.
No, no, l'adrenalina disparada.
Moment,
no? Allò, aquella cosa salvatge.
Sí, sí. De... Ai, un animal, bueno, esplèndid, sí. O sigui, una preciositat, suposo.
També va que ets dins un parc enorme i que també la gent va lloure, ben que dir, aquesta possibilitat de que hi hagi de que hi ha animals salvatges i animals perillosos també també és,
però és curiós
que són llocs que la gent trepitja,
sí, sí.
Que la gent visita i que és excursió.
Però és curiós que en aquest estudi les dones hagin dit que s'estimen més trobar un os que un home. Bé, al mig d'un bo.
Em sembla terrorífic aquesta...
Per això, sí, terrorífic.
Però demostra també tot allò que passa.
No, clar, clar, clar.
No, no, però en el sentit que, és a dir, un home pot fer coses molt dolentes a un cos d'una dona, un os també, el que passa que un os segurament no, no saps les conseqüències i segurament no tens un background de tot allò que te pot arribar a fer el, i som o sí.
Cada tant... dia veiem notícies de dones agredides per homes i no cada dia veiem notícies d'una persona agredida per un os. I per això jo crec que molta gent s'estimaria més trobar-se a sols perquè no tenen aquest background, com has dit. Clar.
Sí, a vegades són preguntes que sorprenen perquè no t'ho hauries plantejat mai en això.
No, però mira, fixa't que jo aquesta dada l'entes tot d'una.
Sí, no?
Sí, perquè és un poc el que estàveu dient, no? Però la trobada amb un os, la trobada amb un ésser en el que no estem avasats a tractar, però intueixes que pot ser, bueno, no té necessàriament per què atacar-te, hi ha uns paràmetres... Uh-huh. Clar, tampoc té per què pot trobar un home mentre vols, que sigui un senyor encantador, naturalment, però aquesta por acumulada, el que pot fer un home quan hi ha una certa impunitat perquè les circumstàncies s'ho permeten, hòstia, és que realment és que és terrorífic, eh? Que...
Que
aquesta por existeixi i, que entenguem per què existeix. Vull dir, és molt descoratjador.
Mm-hmm. I tant. Doncs queda dit aquest estudi que s'ha fet a Anglaterra, a la Universitat de Surrey, però ara tenim una darrera notícia, hem de parlar de cinema, perquè just ahir se varen entregar els Premis Gaudí, ahir vespre al Liceu de Barcelona.
Com bé vos podeu imaginar, amb aquesta música, la pel·lícula Cirat va ser la guanyadora, la gran guanyadora d'ahir vespre. Dels 12 premis als quals optava, n'ha guanyat 8, entre ells el de millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció artística, millor música, millor so o millor fotografia. L'altra gran triomfadora va ser Frontera, dirigida per Judit Colell, que va guanyar 4 guardons. Millor pel·lícula segons el jurat, millor pel·lícula segons el públic, el de millor vestuari i el de millor actriu secundària per a Bruna Cusi.
Me han dicho que me tengo que quedar unos días por si aparece. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
¿Que te quieres subir al avión y dejarme en paz, coño? Me quedo.
De momento serán solo unas semanas. Al menos aquí tengo un trabajo.
Yusuf, ¿no?
Escoltem el tràiler de molt lluny, perquè gràcies a aquesta pel·lícula Mario Casas va aconseguir el Gaudí a millor protagonista masculí, mentre que la millor actriu va ser Ángela Cervantes per La Fúria. La directora de La Fúria, Gemma Blasco, també se'n va endur el premi a millor direcció novella. Albert Serra va guanyar 2 Gaudís per Tardes de Soledat, el de millor documental i millor muntatge per aquest film sobre el món de la tauromàquia.
Que ja li ha duit moltes alegries, perquè és una pel·lícula que va estrenar el 2024 a Donosti, Sant Sebastià, en el festival, i ja li van donar un premi allà, i que encara ara... ahir, més que amb aquest posat... És que és tan graciós, amb aquest posat de que no riu mai, que està allà tot seriós.
Me fa un pot de ràbia, tot.
A mi me fa molta gràcia, ho he de reconèixer.
A mi jo també. Te pot fer ràbia o te pot fer gràcia? Jo també soc de Xutó, que li fa molta gràcia. Aquest personatge que s'ha creat, aquest senyor, que està allà. Una vegada una amiga, una coneguda, el va entrevistar i dic, és que, clar, només pots riure o plorar, i va més riure perquè es té, té aquell posat de... Sí, sí. No saps per on te'n vestirà, d'home seriós i que xerra poc, però bé, que aquest Tardes de Soledat està molt bé, ha guanyat millor documental, perquè és veritat que és una pel·lícula, no sé si l'heu vista.
Sí, m'agrada.
És molt bella. Sí. Està molt ben filmada, molt ben tractada, la càmera molt ben posada...
És una meravella.
Realment.
Ja jo no, no crec que la miri,
bé, això ja és un tema personal, però no, què vull dir d'aquest premis? Primer, que van ser 5 presentadores. Què passa enguany? Que no pot ser un presentador o una presentadora, sinó que ha de ser col·lectiu. Oh. Ja va passar en Sos Feroz, i clar, això perd un poc, no sé per quin motiu, però perd un poc, avorreix. De qualque manera. Les gales te fan més feixugues. Perquè en massa... No perquè no estigui bé que sigui coral, sinó perquè no acabes d'entrar-hi, no acabes de tenir un referent que te va donar peu a les coses. I això ha estat un poc criticat.
Jo crec que de vegades molts són massa i de vegades unes massa poc. Recorda, xerrant de premis que se van lliurar a Barcelona, en quan que es Goya se tornaran a lliurar allà, quan va presentar Antonia San Juan després de tota sa febre per Todo sobre mi madre, que sí que és cert que quan ella no va guanyar es Goya, Actriu Revelació, se li notava que duies pes de no haver guanyat es Goya, un Goya que ja havia coronat en sos dits, i sa gala se va ressentir bastant perquè només hi hagués una presentadora que dugués espès. Una cosa és que tu tinguis una Rosa Maria Sardà, de quan presentava aquelles primeres gales d'Esgoia, que aquella dona tota sola podia fer el que volgués, però Esgoia també són molt de coralitat, perquè jo me'n record a vegades han juntat com a Trum, Maribel Verdú, Resines, el Xuli, el Pall, el Cabra, han anat allà tots a reunir-se, i llavors han optat per parelles, Rollo Buenafuente i Silvia Abril, que també va estar molt bé, i d'altres parelles que no han funcionat gaire. Jo és que troc que presentar una gala de premi és complicadíssim, perquè han d'entendre, o han de partir de la base, que sempre seran avorrides, perquè tothom va xerrar del seu llibre, i si tu ets il·luminadora, tècnica de so, etc., tens el mateix dret que en Mario Casas a fer seu discurs. Perquè tu tens una mare, un pare, una padrina, un germà, una parella, un enamorat, un amant, que està esperant que tu puguis dir la teva. I et cert que se fa feixuc.
Això sí que passa.
Sí, i se fa feixuc, però si a més hi sumes les ganes que té tothom de fer filigranes a una gala, escoltes que ara el millor premi a tal, que surti, que el replegui, que se'n vagi.
No, i que es Gaudí...
No, en Joe Pesci, que va recollir el seu Oscar millor secundari per un dels nostres, i va dir moltes gràcies a tothom.
I va marxar. Però això és una opció. Però si no vols ser en Joe Pesci i tu vols fer el teu discurs, jo troc que té tant de dret no Oliver Lache, personatge del moment, a ser de vestuari la tercera que surt allà firmant. Mm-hmm. Perquè als Estats Units ja ho han fet en els Oscars. Un any van eliminar el que es consideren Oscars menors llibava trull, perquè deien, escolta, però què està passant aquí?
Clar, és que no és vera que siguin menors.
A vegades també, sí, també, per voler ser massa pretensiós, perquè varen voler fer com una gala de diferents colors, varen començar en ser negre, després és vermell, després és blanc, després és... I que aquesta cosa cromàtica no acabava d'encaixar, se va fer pesada, se va fer llarga... Són complicades aquestes gales. A vegades voler fer molt...
Es Gaudí sempre experimenta, sí. Cosa que es Goya no fa.
Es va traslladant de lloc o no, com es Goya?
Enguany ho varen voler fer en el Liceu, perquè crec que feien 18 anys, i varen decidir fer-ho allà. Però sempre és a Barcelona.
Però no ho duen, perquè ho podrien fer Balears, Anna Margarida Mateu i en Xisco Nadal, els presentadors.
T'imagines?
Seria un altre rotllo, les coses com són. No, però enguany aquesta gala serà recordada per la interpretació d'en Magalí Sare i en Salvador Sobral, que varen fer una interpretació de l'Àguila Negra, que és espectacular.
Sí, això va ser preciós.
I sobretot en el català d'en Salvador Sobral, que el degué aprendre per Llevant, perquè fa una què, que és espectacular.
Ho ha dit moltes vegades.
De fet, va viure a Mallorca, sí.
De fet, xerra mallorquí quan xerra català.
Va viure, i quan parla català ho fa amb accent mallorquí, però a més, si para et sorea, és que és Llevant. Passa que amb una Corina. Per tant, aquestes coses s'aprenen per amor.
Aquesta mescla de portuguès, d'aquest accent portuguès i aquest accent manacorí, li dona molta màgia en Salvador Sobral, que ahir, quan va fer aquesta Àguila Negra. I una cosa que també crea molta atenció és que la millor pel·lícula serà l'Àgia Induita, que la persona que curiosament és la que presideix l'Acadèmia de Cinema, que en Judit Colell. Colell. No se n'ha parlat molt, però és curiós.
coses. Mem, si ets directora de l'acadèmia, no has de fer pel·lícules s'etapa del teu regnat?
Pintura no.
No deman.
Pintura hauries de dir, mira, enguany, jo vull presentar una pel·lícula que qualcú dirigeixi o...
En aquest sentit, per exemple...
Quin temps ets presidenta?
Clar, les vegades que t'hi presentis.
Exacte.
Per exemple, en Sebastià Portell, president de l'EL...
De la teva filmografia, de la teva carrera...
Ja, però a mi és que no te posen una pistola en el front, presenta-t'hi. En Portell, per exemple, no se presenta a premis, una cosa és que siguin premis de la crítica o premis del públic, o premis que ell no s'hagi presentat. Però ell diu que per ètica, com a president de l'ELC, que ell no se presenta ni en el Sant Jordi, ni en la Ciutat de Palma, ni a res, perquè troba que ara no és el moment per fer-ho. Judy Colell pensa que sí, tot és igual de respectable.
Però clar, se va fer estrany, aquella senyora, pujàs allà, fes discurs cada any que fa la presidenta de l'acadèmia i després n'has de rebre un premi. Home. Dos, perquè va...
No, és exacte, no és que optàs, és que ha estat una de les grans triomfadores.
Sí, va ser una mica estrany.
Bé, que també és Germán Cervantes, germana millor actriu i Nàlvaro millor secundari. I llavors Mario Casas, aquesta pel·lícula lluny d'aquí... És que la vaig veure l'altre dia.
Ho fa molt bé, sorda, és el germà.
Ah, sí, en Cervantes. El que ara anaves a dir, fa molt bé Mario Casas.
No
hem vist la mateixa pel·lícula.
Joan, mira que en Mario Casas no m'ho sap agradar, però en aquesta pel·lícula m'ho va agradar molt.
Jo trobo que és una pel·lícula que juga molt en so queerbaiting. Perquè estàs tota l'estona que te veuen sa moto, que és una història d'assumpció LGTB, i estàs tota sa pel·lícula mirant, mirant què passa, què no passa, i tot se resol en el darrer quart d'hora. Què t'he de dir? Que té el millor darrer quart d'hora d'una pel·li que recorda molt de temps, perquè s'accent en so germà la trob preciosa, com en tres frases... Se resol tot i te queda un bon regut de boca, però la pel·lícula... Abans que parlaven de Matt Damon, que si Netflix li demana que expliqui les coses, tres o quatre pits, perquè seguint d'estar en el mòbil, és una pel·lícula que te convida molt a agafar
molt,
mòbil.
Molt lenta.
És a dir, és com la xemeneia de Netflix. La tens allà de fons, perquè no passa res, fins al darrer quart d'hora. Però bé, suposo que...
I que Romeria només se n'hagi duit un guardó i que hagi estat de millor actriu revelació... Romeria és una... Bé, a mi m'agrada molt. És una pel·lícula que crec que culmina aquesta trilogia d'Anna Carla Simón i troc que també... Com que ja li han donat tots els premis, han dit, bé, ja ho té tot ella, no?
Regnats interminables, clar.
Però tampoc no crec que se meresqués tan poc premis en aquest sentit.
Bé.
Què he dit? Ja veurem què passa amb els Goya.
A veure.
Compte enrere. Fem un tèntol.
El teu moment de tèntol?
Bona pregunta. Actualment, pues me costa trobar moment, perquè moment tèntol deu ser quan me menjo el bocadillo, que avui ha estat quasi a través la una, perquè antes no he tingut ocasió. Aleshores, pues, siguiente pregunta, por favor.
Tres ràdios, diversitat.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca. No te lo pierdas.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Changuito.
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 Cordoero.
No, en Xanquete. Pobre de Xanquita.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu. Ara sí. Ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, qui vol que és meu ca? El meu ca també s'anomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
Ho hem intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Llit i descans. Els mobles de dormir són essencials per garantir un bon descans. Dormir bé és clau per al benestar i el llit hi té molt a veure. N'hi ha de molts tipus, com el llit de matrimoni o llit doble, pensat perquè hi dormin ben a ple dues persones. El llit plegadís es plega i ocupa poc espai. I el llit niu és pràctic, amagat davall del llit principal, generalment és per a convidats. El somier, acabat amb R, és l'estructura que sosté el matalàs, en castellà colchón, i juntament amb el capçal o la capçalera, en castellà cabecero, aporta confort i un toc estètic a l'habitació. N'hi ha que s'estima més dormir damunt un tatami, que és una estora tradicional japonesa per dormir, descansar o meditar, tot i que a casa nostra no és habitual. Del tatami de l'àmbit esportiu en parlarem en un altre moment. Com diu la saviesa popular, al llit, si no dormen els ullets, descansen els ossets. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Per fer passes amb el nostre Lectobro. Nadal Sou, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Ben trobat. Sí, avui mos hem allargat un poc perquè hi havia tema entre la Super Bowl, els Premis Gaudí, oh, sí, tantes sí. coses que...
Que si ens escoltéssim mentre estàvem... També. Mentre, no, està, seguíem aquí parlant.
La conversa s'allargava.
Va, vaja, bé, no passa res, no passa res perquè, perquè ja, ja som aquí per parlar d'un escriptor que va morir la setmana passada, en Gabriel Tomàs. Va morir... La notícia no és especialment... És a dir, vull dir, Gabriel Tomàs tenia 85 anys, era una persona de nascut el febrer del 1940, per tant, devia estar ben a prop de fer els 86. Vull dir, no va morir en 86 per dies, m'afiguro. Clar, en principi la mort d'una persona de 85 anys, en tota, l'estima i el respecte que mereix, potser no sigui una gran una notícia super d'actualitat, però en el cas d'en Gabriel Tomàs, la seva història a mi se me fa, no sé com dir-ne, simpàtica i curiosa, perquè és la història d'un escriptor dels anys 70 que va deixar d'escriure. Que és una cosa que passa molt sovint.
Passa més, sovint?
Sovint? Home, jo crec que sí, gent que ho prova i quan ha fet un llibre i troba que ja n'hi ha anat bé, ja no segueix o no funciona i ho deixa. Jo crec que passa molt sovint. O sigui, autors que tenen uns anys i després ho deixen córrer, no és tan estrany. El que pot ser, si és més estrany, és que se'ls recuperi. I amb en Gabriel Tomàs passa que ha mort a temps, gràcies a Nova Editorial Moll, i jo crec que molt singularment en Antonio Canyelles, col·laborador de sí. Tèntol, Gabriel Tomàs va morir a temps de veure dos llibres seus recuperats pel lector de 2000, del segle XXI, diríem, no? I això és molt, maco. També és molt guapo fer aquesta mirada cap enrere i anar a cercar qui era en Gabriel Tomàs, aquest andritxol que duia per mal nom Biel de sa Costa, o Talvio, li deien també en el poble, la gent d'Andratx que ens escolti sabrà perfectament de qui parlam, clar. Perquè és la història d'un escriptor proletari, d'un escriptor treballador, una persona que va néixer, com deia, el 1940, a una família treballadora, humil, i que només amb 11 anys ja deixa els estudis per posar-se a fer feina.
A Fort Mo Vila? No.
Primer una barberia. Fixa't que el tema de l'enyor de la feina a Fort Vila està molt present a un dels seus llibres. Sí. Però no, ell no hi va fer feina mai, que jo sàpiga. Fins on ja ha pogut aquests dies llegir i entre cometes estudiar. Va començar una barberia amb bons anys, després amb 13 crec que comença a fer feina a una impremta del poble, allà on se publicava, allà sortia pues, el setmanari municipal, se feia allà, entre d'altres coses, i allà hi agafa afició a la lectura, a llegir.
És a dir, que ell fins aleshores no s'havia plantejat mai...
No en sé detalls, però havia deixat d'estudiar amb 11 anys i a casa seva dut moltíssim que hi hagués llibres, per tant, jo crec que la primera connexió probablement vengui per aquí, sí. Un poc després encara, però no sé si en 17 anys, crec que passa el que seria el seu ofici tota la vida, que és fer de cuina a les cuines de diferents hotels, i aquesta seria la seva forma de guanyar-se la vida sempre. Però la febre lectora ja l'havia conquerit, no? I va anar esdevenint amb el temps un gran lector de literatura de la gran literatura europea, no? Que si Camí per aquí, que si...
Llegies clàssics?
Sí, era algú aficionat en els llibres diguem-ne canònics, importants, no? Quan llegeixes entrevistes amb ell explicant que li agradava, sí, són com els clàssics de l'època, no? Però amb una estimació especial per l'autor italià Cesare Pavese, i després amb una característica important, i és l'afició a la literatura catalana. Ell mateix ho destaca com una cosa, diríem, no tan freqüent, no tan normal, no tan fàcil en aquell moment, no? I és cert, evidentment, per moltes circumstàncies polítiques, socials, no era tan habitual que la gent s'aficionés a la literatura catalana. Ell sí. Com dic, és una cosa molt autodidacta, no ja perquè hagués deixat l'escola, sinó perquè, a més, és que tampoc a casa seva, vull dir, hi havia res de tot això, no? I què passa? Que... En Tomàs, que és en Dritxol, té un amic que tots coneixem, que és en Baltasar Porcel. 7 anys major que ell, un tio molt, molt diferent, uns orígens diferents, una ambició i una vocació de ser escriptor molt més fortes, però en Porcel se n'adona que Gabriel Tomàs és una persona que té talent per a l'escriptura. I l'insisteix molt. Has d'escriure. De manera que en un moment...
Eren amics, també entenc.
Sí, eren molt amics. I, de fet, el primer llibre, que ara en parlaré, d'en Gabriel Tomàs, surt amb un pròleg d'en Baltasar Porcel, que jo, francament, Baltasar Porcel tenia moltíssimes virtuts. Però la de ser una persona molt afectuosa o de fer molts elogis de contemporanis són dues virtuts que no crec que fossin les que més el definien.
Però tot i així...
I d'en Gabriel Tomàs... És absolutament... en aquell pròleg se'l veu absolutament lliurat a la causa d'en Gabriel Tomàs.
Que curiós.
Se nota que l'estima i se nota que el respecta intel·lectualment.
I és amb aquest llibre que guanyes Premi Ciutat de Palma?
Efectivament. És un llibre de 1970, se titula Corps afamegats.
Home, el títol és boníssim.
El títol és molt bo. I el llibre és bo, també.
Corps afamegats.
No, sí. No. I no és just una curiositat d'època. És un llibre... Són dos llibres bons. És que s'han reeditat per part de l'editorial Moll. El de 1970, aquest Corps afamegats, guanya el Ciutat de Palma i és molt divertit. Hi ha una... bé, a l'edició de... Espera, que ara us diré el nom. Na Maria Serrano Pujol. Na Maria Serrano Pujol és l'autora d'un pròleg fantàstic a l'edició del Clam dels Ametllers que ha fet Moll. És un d'aquests estudis que t'explica molt bé el context de cada llibre, i ell explica superbé com tot el procés per guanyar el Premi Ciutat de Palma. Que aquestes coses tenen interhistòria sempre,
tant,
no?
Sí.
En el jurat hi havia en Camilo José Cela, hi havia en Llorenç Villalonga, hi havia més gent, però en Villalonga volia premiar Corps afamegats, en Cela semblava que no, però en Cela va deixar el jurat, va entrar un altre persona il·lustre, el periodista Gabriel Fuster Agafim.
Agafim, sí, que final... Agafim va ser creador dels Premis Ciutat de Palma.
Clar, i d'entra, i efectivament al final el premi és per Corbs Afamegats, que comptava un poc en la defensa d'en Porcel. En el llibre aquest de la correspondència, Les passions ocultes, crec, si no recordo malament, es titula, la correspondència entre Baltasar Porcel i Llorenç Villalonga, que ja ho he dit qualque pic, és un llibràs, hi ha cartes on parlen d'aquest Corbs Afamegats, i en Villalonga, un altre que també tenia, que tampoc era l'home més, crec jo, generós del món, també diu, no, jo li vaig talent de bon de veres en aquest Gabriel Tomàs. I efectivament, el llibre està superbé, és molt d'època, certament, molt de realisme social i tal, però està escrit fantàsticament, conta la història d'una parella, ell és mallorquí, ella forastera, per entendre'n, una persona que ha vingut a fer feina aquí com a cambrera d'hotel, i tenen una relació una mica, com dir-ne, sòrdida, perquè realment ell no està gens enamorat d'ella, i probablement ella tampoc, però bueno, han trobat dues persones doncs, que se poden allitar sense massa conflicte moral, i resulta que ella queda embarassada. I t'explica com resolen aquest problema o aquesta situació a un andratx on comença a haver turistes, comença a haver hotels, comença a haver trull cada vespre. Llavors és un viatge en els anys 70, en el començament dels 70, i un esbunt turístic molt, molt ben duit. Realment és un llibre que val la pena llegir-lo. No vos penseu que és just la curiositat històrica d'un senyor. No, el llibre és bo. Res, el cas és que de sobte tens la Ciutat de Palma, has començat a escriure a la premsa local, és perquè ell escriu a Diari de Mallorca. Home, tens una carrera literària. Pots tenir a les mans una carrera literària, no?
Però ell no deixa mai de ser cuiner.
No, en cap moment, en cap moment.
Però que ser cuiner devia ser moltes hores i molt sacrificar, vull dir que és una feina que te permet pot tens.
Evidentment, devia ser un gran esforç. Ell guanya alguns premis, guanya una Campos de relat, queda finalista d'una altra. Bé, el que realment potser sigui el simptomàtic és el 1975 queda segon finalista del Prudenci Bertrana, que llavors era un premi molt important. El guany en Baltasar Porcel en Cavalls cap a la fosca, que amb el temps esdevindria un clàssic, i el segon és en Joan Fuster amb aquest de sessió, Tarda sessió contínua, que és un altre clàssic. Vull dir, són dos llibres d'aquests que han quedat a la memòria del lector català, i després ve en Gabriel Tomàs, que és una posició còmoda, perquè aquest llibre tard o d'hora sortiria, i efectivament surt el 1977. El llibre es titulava Clam dels...
Del desgavell i l'enyorança.
No. Sí, exactament, clam del desgavell. Sí, estic dubtant perquè fa poc Moy el va recuperar, però va recuperar només una part.
D'acord.
Que se titula El clam dels ametllers. Hem donat un altre títol, i és com han triat de les tres parts que tenia aquest llibre la primera, que la consideren la més potent literàriament, i és una molt bona decisió perquè efectivament és un altre llibre fantàstic, on hi ha més... És un llibre amb una panoràmica més ampla, ja se veuen les dinàmiques familiars dels personatges, se veu molt l'enyor de la pagesia, se nota molt la presència o l'ombra de la guerra que queda enrere, però que encara té un pes, no? És un llibre fantàstic. El cas és que després d'això, en Gabriel Tomàs decideix no escriure més. Ho deixa.
Però com un motiu en concret, perquè és molt literatura d'aquella època, recorda 39 graus a l'ombra, per exemple.
Totalment.
Aquells primers llibres de la generació dels 70,
sí.
Gené Manila, Maria Antònia Oliver, en Antonio Vicenç...
De fet, són contemporanis.
Totalment,
és d'aquesta generació.
Així com els altres varen continuar, ell també hagués pogut continuar.
Sí, jo crec que ell... Tot indica que tenia... Bueno, el talent el tenia, ja us ho dic, i a més o menys, ja m'ho tenia un parell de persones que la protegien, uns premis... Però ell, en alguna entrevista, va dir que s'aixeta de la inspiració se li havia tancat, se li havia assecat, alguna, i altres parla més aviat de un poc el que deien a Margalida, no? És a dir, fins a quin punt tenia ganes ell de fer feina a la cuina perquè no en tenia més remei, no tenia altra manera de guanyar-se la vida, no? No, una família que el pugui ajudar, no, tot això no existia per ell, i fins a quin punt tenia ganes, es demana ell, en veu alta, no?, alguna entrevista, de després anar a casa i estar unes hores escrivint, és a dir, jo crec que aquí hi ha un cert, en el seu comiat de les lletres, al final jo crec que hi ha un component un poc de classe, no? De que les condicions no són fàcils i que, a més, potser ell mateix se sentia... Això és una especulació, però...
Síndrome de l'impostor?
Sí, una mica de sentir-se fora de lloc i de, això sembla que és per uns altres que han estudiat. Penseu que és un lloc que havia deixat d'estudiar als 11 anys. Clar, jo m'afiguro que això devia pesar una mica i complexar-lo una mica, injustificadament, si llegeixes els llibres, eh?
Clar, allò però... de la bohèmia negra i la bohèmia daurada que me l'explicaven d'estem del modernisme, que, clar, no és el mateix de Santiago Rossinyol, i tenir una casa en Escau Ferrat i tenir euros, bé, en aquell cas, pessetes, per poder mantenir la teva trajectòria literària, que no va d'estar pelant patates tot el dia, clar, després arribar a la nit, posar-te a escriure.
Evidentment que no, i a més pots sentir-te fins i tot una mica fora d'allò quan t'asseus amb els editors de Barcelona, que en aquell moment anar a Barcelona no hi podies anar cada dos per tres ni enviar mails, una cosa i veure tan... que tu ets...
Una cosa tan fàcil com mostrar les mans.
Era, clar, és que ja era una realitat molt burgesa la literatura d'aquella època, bueno, ara també... realment, però...
Sí, però imagina't tu passant els capítols o mostrant-los i que tens les mans plenes de talls de bastant tallant patató, clar, verdura i allò que sigui necessari una cuina.
O uns esquitxos d'oli bollint, no? I, clar, naturalment. Llavors, ell ho deixa i desapareix per complet del panorama. De fet...
I no torna a escriure més?
Jo no estic segur que no escrivís una mica més, però en realitat és igual, perquè en els anys 80 tot el que no havia sortit ho crema.
Ah, què dius?
Fins i tot algunes obres que s'havien premiat en els anys 70, però pel que sigui, el Relat, que va guanyar un premi a Campos, per exemple, no el va publicar, si no vaig errat.
I no...
Però en cap moment va decidir cremar-ho. Va cremar tot el que tenia. Per tant, ja està, tenim el que tenim. És a dir, se podrien recuperar les dues altres parts de Clam, però ja està.
No? També que mos agrada la performance, no?
Ah, sí, perquè quina necessitat, no?
Ja, un pic que ja estava publicant, no? Ja deixa, o és quan no vull que se torni a publicar la meva obra primerenca. Dius, no l'has feta. Totes les estudioses rebostatjaran, l'arxiu que sigui, mira, per trobar-ne un manuscrit.
Però sí. Mira, la diferència és que en Tomàs, la diferència estic pensant en Van Kafka, no? No, quan mori cremau-m'ho tot, sí, Franz. No, però ho cremareu. Bueno, cremau tu, no? No ho va cremar. Però ahir sí, en Gabriel Tomàs ho va cremar. Llavors és bé, eh? Ja està bé, no ho sé. El cas és que ens ha deixat dues novel·les bones.
I ell no tenia còpies.
Jo crec que no, bueno, no ho sé, és a dir, alerta, que algú hauria de venir algú que sigui més entès en la seva obra i la seva persona que jo... Però aquest dia, llegint més o menys per extens el que hi ha disponible sobre ell, jo em faig la idea, clarament, que no hem d'esperar que surti gaire cosa.
No, és que això, quan parlant de crema obra, me recorda aquella escena d'Imitation of Life, d'en Douglas Sirk, que ha un dramaturg que li diu, si tu no faràs aquesta obra, la cremaré, i la tires a ximenea,
sí,
i darrere on surt una que diu, mai fa manco de tres còpies, no passeu pena. El text no s'ha perdut. Només forma part de lo que seria, volia convèncer a l'Anna Turner perquè fes aquesta obra, i si no, la cremaré. No, és que jo crec que és meravellosa aquesta escena, perquè resumeix una mica allò que parlàvem mare de Kafka, cremau-ho, però cremau tu si no vols que passis a posteritat.
No, però jo crec que ell no tenia aquest esperit, diríem, performàtic i senzillament estava convençut. Hi ha un moment que li diu, a una entrevista, diu, no parleu de mi com d'un escriptor, això li hem de deixar la gent que escriu i que s'hi dedica, com Antonio Vicenç, diu precisament, no? No recordo quin altre exemple posa, pot ser en Llorenç Capellà, no ho sé. Però vaja, diu... jo ho vaig deixar anar i ja està, no? Però jo hi veig un viatge de classe.
Ja, i aquest acte d'honestitat o de... no sé, com ho diria, te crida l'atenció.
A mi, no, clar, a mi els... clar, a mi tot el que és gent amb una veu i que el que decideix fer amb aquella veu és callar-la i guardar silenci, em fascina... I la veritat és que em va produir a més molta simpatia, perquè en realitat quasi tots podríem callar, no? I no passaria res. I quasi ningú calla, no? I don Gabriel Tomàs va decidir callar. I després hi ha un altre component, ja, que quan parles amb gent que el va conèixer i tal, doncs, tu notes quan algú s'ha guanyat l'estimació de la gent i quan no, i aquest senyor jo crec que l'efecte que em fa és que era un home molt respectat i estimat pels qui van tenir l'oportunitat de conèixer-lo.
Independentment també del tema de classe, que també dius que és important.
Jo crec que a mi la sensació que em fa, llegint les seves declaracions, llegint el que diuen els estudiosos que aquests dies he pogut consultar, és a dir, perquè ell va donant explicacions diferents, saps? Ja dic, un colcapit diu que se li havia aturat l'aixeta de la inspiració, però jo això no m'ho cap de creure gaire. Després explica que les condicions d'aquella època, és que no ho enteneu, és que en aquella època, diu, no podies estar tot el dia anant a Barcelona a seure amb... Clar, és lògic, si volies fer carrera havies d'anar a Barcelona. Per què? Perquè des de Palma se feia impossible. Avui no, avui envies mails, no? No ho sé, però vaja, en tot cas, perquè a mi al final sempre quan... Ara, quan xerra, aquest dia és que estic xerrant molt d'aquest autor, d'en Gabriel Tomàs, una cosa que em preocupa és que la qüestió anecdòtica d'aquesta trajectòria tan peculiar pugui amagar una altra cosa, que és que els dos llibres que ens queden estan bé. Val la pena llegir-los. Si t'interessa la història de Mallorca, la història dels anys 70, l'andratge d'aquella època, el turisme, tot això, així com passa molt de gust de llegir 39 graus a l'ombra, sense entrar a comparar, no? Però sí que és un poc aquell mateix món... I són dues bones lectures.
I de publicades per la nova editorial Moll, sí. De fet, recentment publicades, són publicacions...
Sí, fa uns anys,
que
fa no
trobar,
res.
Bé disponibles, i fàcil. Sí. Corps afamegats, d'una banda, Gabriel Tomàs, i per altra, com n'hi han titulat...
El clan dels ametllers.
El clan dels ametllers, que és una part d'aquesta novel·la més llarga,
que també és
de Gabriel Tomàs, avui hem recordat amb en Nadal Suau, gràcies. De fet, també gràcies important que ha fet un article... el diari El País.
Sí, he passat aquesta setmana ficat en el món d'en Gabriel Tomàs.
I també l'han donat a conèixer més enllà de les nostres contrades.
Com toca.
Que sempre va bé. Nadal, moltes gràcies. Fins la setmana.
Gràcies a vosaltres.
No tenim temps per més. Ara arribaran els serveis informatius de les 5 i nosaltres tornem tot una.